Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
En els últims 7 dies han mort 510 persones a Espanya a causa de la calor. Són dades de l'Institut de Salut Carlos III, que també apunten que a Catalunya han mort 16 persones també en l'última setmana per la calor. D'aquestes 500 morts, n'hi ha com a mínim dues que són persones que han mort per la calor mentre treballaven. Una és un treballador de la neteja de l'Ajuntament de Madrid que es va desplomar a les 5 de la tarda després d'haver entrat a treballar a les 2 del migdia en plena onada de calor. El segon és un home que també es va desplomar mentre estava treballant a una nau industrial a Móstoles i que quan els serveis d'emergència van arribar van comprovar que la seva temperatura corporal era de gairebé 43 graus. A Barcelona, segons ha pogut saber Ràdio Estel, l'Ajuntament fa 2 anys que dona instruccions a les empreses que s'encarreguen del servei de neteja per modificar horaris i recorreguts i que els treballadors d'aquesta manera no pateixin tanta calor. Tot i així, el protocol aplicat al servei de neteja de la ciutat és un cas aïllat, perquè la majoria d'empreses no tenen un protocol davant les situacions de calor que estem vivint aquests dies. De quines són les obligacions de les empreses en aquests casos i de si a Catalunya també s'estan patint situacions com les que hem conegut a Madrid i a Móstoles, en parlarem en uns minuts amb la Mònica Pérez, que és la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres Catalunya. Abans, però, comencem pels titulars. Els bombers continuen treballant els incendis del pont de Vilomara i Àger per evitar revifades. El cos els vol donar per controlats abans que es faci de nit. Vera Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Al Bages, els veïns ja han pogut entrar a les urbanitzacions per veure en quin estat han quedat les seves cases. Una vintena d'habitatges han quedat totalment calcinats.
Per primera vegada, el baròmetre del CIS augura la victòria del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a les eleccions generals.
El partit aconseguiria un 30% dels vots, més de 9 punts per damunt del que va assolir Pablo Casado el 2019.
L'exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, ha tornat avui després de gairebé 5 anys a l'exili. Ho ha fet per posar-se a disposició del Tribunal Suprem.
I avui mateix tornarà a Suïssa i esperarà a que sigui citada els pròxims dies a declarar. Gabriel ha seguit els mateixos passos que l'exconsellera Meritxell Serret.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça s'estrena aquesta matinada a la gira nord-americana contra l'Inter de Miami, un partit sense Xavi Hernández, que encara no ha pogut viatjar als Estats Units.
Xavi Hernández no pot viatjar per problemes amb el seu visat. L'equip, per tant, s'estrenarà aquesta matinada a 2:15 de la matinada sota les ordres d'Òscar González, que és germà i mà dreta de Xavi.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor és menys intensa que en dies anteriors, però encara fa calor. Unes temperatures que a la costa, en molts punts, estan situades per sota dels 30 graus, però, en canvi, hi ha punts de les comarques de l'interior que ja tenim temperatures de més de 35 graus. Per tant, afluixa la calor, però continua sent intensa. Demà afluixarà una mica més, però, malauradament, a partir de dijous tornarà a incrementar-se la temperatura. I tornarem a parlar d'una segona part de la setmana, sobretot d'un cap de setmana, altra vegada, segurament, altra vegada, com dèiem, amb una onada de calor. Pel que fa a l'estat del cel, hem començat la jornada amb algunes boires, amb alguns núvols baixos a punts de la costa, ja han marxat pràcticament tots, i ja des de migdia estem observant la crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, que al llarg de la tarda donaran algun ruixat en aquest sector, i també podrien arribar a punts de les comarques de Lleida i també de l'interior de Tarragona. Serien fenòmens puntuals i aïllats. Els vents continuaran sent fluixos del sector del sud, i demà una jornada com la d'avui, amb sol, amb alguns núvols al matí a la costa, i també alguna tornada de mitja tarda cap al Pirineu.
En els últims 7 dies han mort 510 persones a Espanya a causa de la calor. Són dades de l'Institut de Salut Carlos III, que també apunta que a Catalunya han mort 16 persones en l'última setmana per la calor.
Aquestes xifres procedeixen del sistema Momo de l'Institut, que fa estimacions dels excessos de mortalitat per a un dia determinat comparant sèries històriques. És a dir, les xifres que es veuen a l'informe no són persones mortes, ja que no es pot fer un registre de funcions, però sí que en fa una estimació.
A Madrid, dues persones han mort mentre treballaven a causa de de la calor i, de fet, segons apunta un informe fet per l'IES Global i el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Barcelona, la calor augmenta un 10% la sinistralitat laboral.
Segons l'estudi, els accidents més habituals són els cops de calor i les cremades i els principals sectors afectats són l'agricultura i la construcció. Des del Col·legi d'Arquitectes alerten, a més, que diferents estudis també han detectat que els accidents laborals originats per actes insegurs o errors humans augmenten significativament quan les temperatures superen els 28 graus.
Precisament, i degut també a les recents onades de calor, la Moncloa adverteix que actuarà contra les empreses que posin en risc de calor extrem als treballadors.
I ha estat precisament la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, qui ha fet una crida que les empreses actuïn d'acord amb els protocols de seguretat per altes temperatures i ha advertit que el govern actuarà amb contundència a través de la inspecció de treball i seguirà atent i vigilant perquè no es produeixin casos de risc per a persones que han de treballar a l'aire lliure.
Y en ese sentido, como ya hemos transmitido, asegurar que el Gobierno actuará con contundencia a través de la inspección de trabajo, como ya está haciendo, y seguiremos atentos y vigilantes a estas situaciones. Y además, también ahondar en esa reflexión conjunta de que todas las administraciones, los empresarios, los sindicatos, tenemos que revisar las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales.
Rodríguez també ha fet referència al treballador de neteja municipal de Madrid mort per un cop de calor i ha traslladat la solidaritat del govern.
A Barcelona, segons ha pogut saber Ràdio Estel, l'Ajuntament dona instruccions a les empreses que s'encarreguen del servei de neteja per modificar horaris i també recorreguts i que els treballadors d'aquesta manera no pateixin tanta calor. El protocol està en marxa des de fa un parell d'anys i s'aplica des de finals de juny i fins a finals de setembre. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Aquest protocol permet que els treballadors comencin el torn a les 6 del matí, una hora abans de l'habitual. Així poden acabar a les 12:40. A més, tant els operaris del servei de neteja com els de parcs i jardins tenen dret a fer un descans de 10 minuts cada hora. El consistori també recomana deixar les tasques més intenses per a la tardor, o si no es pot, que es facin sempre abans de migdia. Des dels sindicats expliquen a aquesta emissora que el protocol es compleix i que les empreses donen una ampolla d'aigua freda a tots els treballadors quan comença el torn, però també adverteixen que, tot i aquestes mesures, ningú està protegit davant d'un cop de calor.
Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres Catalunya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us consta que en els últims dies a Catalunya amb la forta onada de calor hi hagi hagut problemes amb algun treballador que ha patit algun problema físic mentre treballava a causa de la calor?
Bueno, situacions de vòmits, de malestar, de comunicats, diguem, d'accidents de treball mortals per cop de calor no en tenim, però també és cert que pensem que es poden estar donant altres tipus d'accidents de treball que d'alguna manera la calor té molt a veure, no? Perquè es redueix la tensió, la concentració, per més cansanci, i són accidents de treball que poden passar com a de seguretat, cops, caigudes...
Però entenc llavors que...
Segurament la calor també té a veure aquí.
Però entenc llavors que en els últims dies, ja sabem que no hi ha hagut cap mort, però sí que us consta que hi ha hagut algun problema en relació amb això, no? Això que deies dels vòmits...
Problemes en aquest sentit, no? De malestar, de vòmits, d'haver de parar perquè una certa una sensació de lipotímia, en alguns treballadors sí que ens ho han transmès.
I per fer front a aquest tipus de situacions, és habitual que es facin protocols contra la calor extrema a les empreses a Catalunya?
No és habitual que se'n facin, per desgràcia, però és una obligació legal protegir les persones treballadores d'aquesta exposició, a aquest risc, no? Nosaltres, en la negociació col·lectiva, en alguns convenis sí que aconseguim introduir aquests canvis horaris, aquesta atenció, aquestes mesures organitzatives, però per desgràcia el que trobem és que en moltes empreses no s'ho han pres massa en sèrio fins que comencen aquestes notícies com la dels treballadors de Madrid, uh-huh, que moren per aquest motiu, i fins que la cosa ja comença a ser una mica més seriosa, diguem.
I hi ha unes condicions límits marcades per llei d'un màxim de temperatura o d'hores de sol a les que pugui estar exposat el treballador?
No, en termes generals, sobretot en el treball a l'exterior, no, el treball a l'interior sí que existeix un reial decret, que és el 486 de l'any 97, que és el que anomenem de llocs de treball, on sí que situa unes temperatures màximes, diguem, també mínimes, per diferenciar el treball sedentari del treball lleuger, però això no aplicaria, no, a treballs exteriors ni tampoc a treballs interiors que estan exclosos, no, que tenen fonts de calor en la seva activitat productiva, no? Per tant, hi ha situacions on el que ve a dir la llei és que l'empresa ha d'avaluar el risc, ha de veure en quin horari hi ha més exposició, com pot patir la persona treballadora, i d'aquí treure unes mesures preventives, protocolitzar-les, planificar-les, fer una previsió de quan s'han d'aplicar, de quan s'ha de parar la feina, però no en una situació molt definida, no?, de temperatura. Mm-hmm. Perquè també intervenen altres elements, a part de la temperatura. Si porto epis o no porto epis, no? Mm-hmm. Treballar amb determinada roba de treball, doncs és més complicat que sense epis. O si tinc una activitat més intensa físicament o menys, no? Per tant, la temperatura no seria exterior, vull dir, no seria l'únic element a tenir en compte, però és cert que no hi ha un límit legal.
I per altra banda, no, dèiem el que ha de tenir en compte l'empresa, però no sé què és el que pot reclamar el treballador, no?, per llei a l'hora de protegir-se davant aquestes condicions.
Doncs el treballador el que pot demanar i reclamar efectivament és que hi hagi aquestes mesures, és a dir, que li ofereixin aigua fresca, espais per descans, temps de treball per descans, intentar fer les feines més intenses a un altre moment, és a dir, que s'apliquin les mesures preventives, i també té dret a aturar la seva activitat quan pensa que està en un risc, ja la llei ho anomena risc greu i imminent, no? És a dir, un moment ja on la teva salut està en un límit. Quin és el problema? Que ens hem trobat molts casos que el treballador o la treballadora que fa això l'endemà està acomiadat o té una sanció, és a dir, el dret existeix a no tolerar situacions que posin al límit de la teva vida i la teva salut, però exercir aquest dret és complicat, no? Per tant, una mica la recomanació és que si tenen representants, delegats i delegades, representants dels treballadors de les empreses, que ho comuniquin, que ho parlin amb ells i amb elles.
Doncs Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres Catalunya, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
D'acord, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Punt i seguit.
Els bombers treballen per tenir controlat l'incendi del pont de Vilomara abans que es pongui el sol. Mig centenar de dotacions controlen el perímetre per evitar les revifades que hi ha hagut aquest migdia.
La major part d'efectius controlen la zona més propera a Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Pel que fa al foc de Jar, aquest matí s'ha donat per estabilitzat i ara hi treballen 25 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris que segueixen remullant la zona de difícil accés des de terra. En aquest foc s'han calcinat 70 hectàrees de l'espai natural de la Serra del Montsec.
L'incendi de pont de Vilomara ha deixat més d'una cinquantena de cases de l'urbanització de River Park afectades. La meitat estan completament cremades i la resta tenen afectacions a l'exterior. Amb elles també hi van els danys emocionals dels veïns. El foc ha ensorrat gran part de les seves vides. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La urbanització River Park impera un silenci gèlid quan passes pels carrers que contrasta amb una calor asfixiant. L'incendi ho ha arrasat quasi tot de manera impassible, arbres, jardins, cotxes i algunes cases completament calcinades. D'altres habitatges han aconseguit salvar-se de les flames, però el gris i negre de les cendres han tenyit els carrers. Un gran cop emocional pels veïns. A l'Emília li costa oblidar el que ha viscut.
Ya estaba ardiendo bastante cuando vi el humo, pero nada, es que tardó muy poquísimo en llegar. Vinieron los bomberos, la policía, todos avisándonos de que nos teníamos que ir. El problema es que dijeron una vez, no, ya nos da tiempo salir, quedaros dentro. Pero luego vinieron todos asustados, no, hay que irse rápido. Nos metieron los coches y nos fuimos para Rocafort.
La Maria i en Jaume se'ls ha cremat el jardí per complet i els costa encara recordar el foc. Ara dipositen la confiança en recuperar part dels danys.
Pues ya ves, hija mía, esto que lo hizo mi marido desde bien joven que empezamos a hacerlo. Mira ahora cómo está todo. Y es la más afectada de todo, ¿eh? Porque esa de mi hermana, nada. Esta otra de un vecino, tampoco.
Pues ya han hecho las fotos, el seguro, y ¿qué toca? Pues aixecar el cap una altra vegada. Tinc molts amics que ja m'han dit que els avisi, pues aquí un dia vindrem, ens juntarem 30 persones, amics i...
A River Park, 188 abonats estan sense llum i cap veí té aigua. Però a banda de restablir els subministraments bàsics, també caldrà reparar el que suposa perdre la casa i els records.
Gràcies, Sílvia. I el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, fa una crida a estalviar aigua i aprofitar la de la pluja davant l'episodi de sequera que Catalunya arrossega des de fa anys.
Tot i que les reserves d'aigua estan a la meitat, el professor Narcís Prat ha assegurat que si estalviem hi haurà aigua fins a finals d'any.
El que té cases individuals, doncs, plaques solars i un sistema de recollida de pluges, voldria dir que quan va començar la sequera hi hauria molta gent que hagués tingut els dipòsits plens i, per tant, el consum d'aigua hagués baixat durant un mes o un cert temps hagués baixat i, per tant, tindríem més reserves.
El catedràtic ha reiterat que s'ha d'anar estenent la idea que la millor aigua és la que no es consumeix.
L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, s'ha presentat avui voluntàriament i per sorpresa al Tribunal Suprem després de 4 anys i mig d'exili a Suïssa. La CUPaire ha seguit els mateixos passos que l'exconsellera Meritxell Serret per intentar recuperar la llibertat de moviment. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Gabriel ha declarat acompanyada del seu advocat, que també va acompanyar Serret en el seu retorn. Després de declarar, el magistrat instructor l'ha deixat en llibertat i serà citada a declarar properament per desobediència. Avui mateix tornarà a Suïssa. En un comunicat, Gabriel ha argumentat que ha pres la decisió tenint en compte tant les seves circumstàncies personals com també el context polític i judicial actual.
I el govern veu imprescindible investigar la suposada actitud agressiva que hauria tingut el diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, en el programa Preguntes Freqüents de TV3.
Segons apunten alguns mitjans, el diputat hauria escridassat i agafat pel canell a una periodista per les preguntes que van fer-se la presidenta del Parlament, Laura Borràs, durant el programa. Els fets els hauria presenciat la pròpia Borràs. Des del PSC i els comuns també volen que s'esclareixi el cas al Parlament, mentre que la CUP demana la dimissió del diputat. Dalmases ha demanat perdó a les xarxes socials a tothom qui s'hagi pogut sentir ofès i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ja ha condemnat els fets.
I la fiscal, el Tribunal de Comptes ha ordenat retornar a Esquerra la fiança de 2,1 milions d'euros que el partit havia presentat en la causa per l'acció exterior del govern. L'òrgan ho ha establert després d'acceptar substituir-la pels avals de l'Institut Català de Finances.
La decisió arriba després que la Fiscalia canviés de criteri. La setmana passada va decidir no oposar-se al retorn de les quantitats assegurades per republicans.
I ara sí, la fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, renuncia al càrrec per raons de salut. Fa 3 mesos que va ser operada de l'esquena i l'hauran de tornar a operar properament. La substitució era Álvaro García Ortiz, que havia estat la seva mà dreta fins ara.
L'exministre de Justícia ocupava el càrrec des de principis del 2020. Deixa el càrrec perquè considera que el seu estat de salut no és prou bo com per poder donar resposta a les altes exigències del càrrec. El Consell de Ministres ha triat com a substitut Álvaro García Ortiz, el cap de la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l'Estat.
I el baròmetre del CIS augura la victòria del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a les eleccions generals per primera vegada. El partit aconseguiria un 30% dels vots, més de 9 punts per damunt del que va assolir Pablo Casado el 2019.
Feijóo quedaria primer i Pedro Sánchez repetiria el 28% dels vots. L'enquesta també apunta que Vox podria perdre 3 punts de vot fins al 12% i Ciutadans s'enfonsaria per sota del 2%. En canvi, Podem repetiria el 13% de les hores.
I a Barcelona, el regidor i president del Partit Popular a l'Ajuntament, Josep Bou, renuncia a ser el candidat del partit a les eleccions municipals del maig de l'any que ve, segons ha pogut confirmar Ràdio Estel. Ja fa temps que Bou diu que no se sent recolzat pel partit.
Bou no repetirà com a candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona. L'empresari Forner va arribar a la política municipal a finals del 2018 i va arribar per fer el relleu a l'històric Alberto Fernández. Els resultats, però, no van ser gaire bons. Amb prou feines, el partit va aconseguir els vots necessaris per tenir representació a l'Ajuntament. Durant aquest temps, Bou ha admès que el partit li ha donat poc suport i, fins i tot, no havia descartat ser el candidat de Ciutadans o Vox a Barcelona.
Gràcies. I un últim apunt pel que fa a l'incendi del Bages. Segons acaba de comunicar Jaume Torralba, cap de l'àrea regional de la Catalunya Central del Cos d'Agents Rurals, apuntaria que el foc del pont de Vilomara podria ser intencionat. Ara expliquen que estan investigant-ho amb els Mossos, però que treballen amb aquesta hipòtesi. La policia local de la Jonquera, a l'Alt Empordà, ha detingut un jove de 20 anys i de nacionalitat francesa que anava armat amb una pistola i drogat.
Segons informen en un comunicat aquest dimarts al matí, quan la patrulla ha vist un cotxe ocupat per 2 nois i 2 noies, han tingut en aquesta actitud sospitosa. Els agents els han identificat i han procedit a fer l'escorcó i la policia l'ha detingut immediatament com a suposat autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. A més, el detingut també ha donat positiu en drogues.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un presumpte grup criminal que traficava amb 7 tipus de drogues sintètiques a Barcelona.
En total, els agents han intervingut fins a 43 quilos de substàncies valorades en més d'1,7 milions d'euros. En total, s'han detingut fins a 8 persones d'entre 25 i 63 anys, 3 dels quals han ingressat a presó. Ara els investigadors treballen per analitzar si la droga confiscada provenia del Baix Camp, on es va desmantellar també un dels laboratoris de drogues sintètiques més grans establerts mai a Catalunya. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els principals membres d'aquesta xarxa criminal utilitzaven persones sense antecedents perquè s'encarreguessin de guardar la droga.
I la Guàrdia Civil investiga per homicidi imprudent el patró de la barca que aquest dissabte va atropellar i matar un banyista a Cubelles, al Garraf.
L'home de 42 anys, espanyol i veí de Gelida, estava acompanyat d'una altra persona a bord d'una barca llogada i ancorada fora de línies de boies, una zona autoritzada per a la navegació. Segons la investigació de la Guàrdia Civil i els testimonis dels fets, l'embarcació va aixecar el fondeig, va arrencar motors i les hèlices van ferir el banyista.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
I acabem amb els esports. Carles Xavi Hernández no pot viatjar encara als Estats Units per problemes amb el visat i es perdrà el primer partit de la gira americana que es disputa aquesta propera matinada contra l'Inter de Miami.
El Barça, per tant, s'estrenarà als Estats Units sota les ordres d'Òscar Hernández, que és germà i mà dreta de Xavi. Xavi no pot entrar als Estats Units per problemes burocràtics amb el seu visat. El de Terrassa va estar 3 vegades a l'Iran mentre era jugador de l'Assad, un fet que va en contra de la política d'immigració dels Estats Units. Un primer partit que es disputa aquesta matinada a 2:15. El Barça ja hi arriba amb tots els internacionals que no hi eren en el primer amistós de la pretemporada que van jugar contra l'Olot, que van empatar a 1, i s'espera també les noves incorporacions com Christensen o Rafinha, que puguin gaudir dels primers minuts com a blaugranes. El capità Sergi Busquets celebrava la roda de premsa prèvia a aquest partit les noves incorporacions del primer equip de cara a la propera temporada.
Molt content de que el club faci aquest esforç, de que vingui un jugador d'aquesta talla mundial, com pot ser el Lewandowski, el Rafinha, com tu dius, la renovació també de l'Usman, que ens ajudarà molt.
Lewandowski, que encara no s'ha incorporat a l'equip perquè encara no ha pogut signar el contracte.
I amb el fitxatge de Lewandowski, el Barça ja ha complet els reforços del primer equip a la zona atacant. Tot i això, no es descarten més fitxatges d'aquest cop, però en defensa.
Sí, ho ha explicat el president del club blaugrana, Joan Laporta, una entrevista que ha aconseguit el programa de Risto Stoikov.
Oye, tenemos una delantera con garantías de dar espectáculo y de meter goles, pero ahora vamos a trabajar en defensa. Vamos a trabajar en defensa. Xavi nos tiene orientados con una serie de jugadores.
Una llista de reforços en defensa on es podrien trobar algunes de les prioritats blaugranes, com podrien ser Jules Koundé, Marcos Alonso o Azpilicueta.
També s'estrena avui a la pretemporada del Girona, que s'enfronta al Peralada a 1:15.
Primera presa de contacte de l'equip gironí, que s'estrenarà a primera divisió al mes d'agost. Encara amb reforços per arribar, avui s'espera que gaudeixin de minuts els més joves de l'equip. Després d'aquest enfrontament, dijous, el Girona marxarà a Suïssa, on divendres també s'enfrontarà al Benfica abans de tornar dissabte a terres catalanes. També l'Espanyol prepara el seu estatge a Marbella, on divendres s'enfronten a les Palmes. De moment, és l'únic partit que hi ha aparaulat en aquesta setmana que estaran a Marbella. Un Espanyol que podria anunciar una nova baixa al primer equip. L'Andy Di Mata està a punt de tancar un acord amb l'Eivissa. El davanter és un dels futbolistes, de fet, que es va quedar a la grada en el primer partit de pretemporada.
En motor, el pilot català de MotoGP, Àlex Rins, correrà amb l'equip LCR Honda a partir de la propera temporada.
Rins, de 26 anys, s'havia quedat sense equip després de la sortida de l'escuderia Suzuki del Mundial de MotoGP. Ara el pilot s'ha compromès per les dues properes temporades amb l'escuderia que dirigeix l'expilot italià Lucio Concinello. Àlex Rins va debutar al Mundial l'any 2012 a la categoria de Moto3 amb una Honda, de fet, i el 2007 va arribar a la categoria reina amb Suzuki, que ja va ser amb qui va estar durant tota la seva estada a MotoGP. Al llarg de la seva carrera ha aconseguit 15 victòries, 3 d'elles a la màxima categoria, on va acabar el tercer al Mundial de l'any 2020.
I Hugo Hulst s'ha emportat la 16a etapa del Tour de França, una mitja muntanya de 179 quilòmetres de Carcassona a Foix.
Hull ha estat el més ràpid, amb un temps de 4 hores, 23 minuts i 47 segons, amb un avantatge d'un minut i 10 segons del segon classificat, que ha estat Valentin Madouin, i el tercer, que ha estat Michael Woods. La classificació general no es mou pel que fa a les primeres posicions. Segueix liderada per Jonas Vingegaard, amb un avantatge de 2 minuts i 22 segons sobre Pogacar. Demà es disputa la 17a etapa d'aquesta gran volta francesa, una etapa de muntanya de 130 quilòmetres que va de Saint-Gaudens a Périgueux.
En futbol sala, el blaugrana Sergio Lozano ha estat escollit com a millor tanca de la Lliga 2021-2022.
Lozano ha estat el més votat pels capitans i entrenadors de la primera divisió, superant Tomàs del Palma Futsal i també Marc Tolrà del Llevant. És la segona vegada, de fet, en la seva carrera que Lozano rep aquest premi. També ho va fer la temporada 2019-2020. El capità blaugrana tanca així un any ple d'èxits, després d'haver aconseguit també 4 títols aquesta temporada: la Lliga, la Champions, la Copa d'Espanya i la Supercopa d'Espanya.
I ja acabem amb atletisme, perquè al Mundial d'Eugene la veneçolana Yulima Rojas ha fet història en convertir-se en la primera dona en guanyar per tercera vegada consecutiva la prova de triple salt a l'aire lliure.
L'atleta del Barça ho ha aconseguit amb una marca de 15,47 metres assolida al segon intent. De fet, és la sisena millor marca de tota la història. Amb aquesta victòria, Yulima Rojas obté una temporada per emmarcar, en què ha guanyat els dos mundials disputats, el de pista coberta i també el de l'aire lliure. De fet, amb 26 anys, la veneçolana els ha guanyat des del 2016, incloent també l'or als Jocs Olímpics de Tòquio i 6 mundials d'atletisme, 3 de pista coberta i 3 a l'aire lliure.
Aquesta setmana fa 14 anys que es va estrenar la pel·lícula Mamma Mia. Amb els temes d'Ava va junt actors tan coneguts com Meryl Streep, Pierce Brosnan o Colin Firth. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica la Paula Moreno. Tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. So much that I wanna do when I dream I'm alone with you. It's magic. You want me to leave the dark, afraid of a love affair. But I think you
Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.